Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui compartim l'entrevista d'actualitat amb el president de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès. Volem fer balanç d'aquest 2023 que hem deixat enrere i també preguntar-li per aquest 2024 que acabem d'estrenar. Tornem a la capital del Cava per saber-ne més. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, el que ens acompanya ja aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el president de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès, Ramon Giró. Molt bon dia i molt bon any. Com
molt
estem?
Bon dia, bon any. Molt bé.
Deixem enrere un 2023 del que farem balanç ara, a veure com ha anat. Jo buscava una mica dades de la primera entrevista que vam fer el 2023, al gener del 2023, amb les expectatives que teníem de l'any, per veure si al final s'han acomplert o no. Parlàvem en aquella entrevista d'una frenada de l'activitat econòmica, parlàvem també de menys volum de turistes i d'escassa o nula creació d'ocupació. No sé si aquestes expectatives que teníem al gener del 2023 s'han acabat acomplint durant tot aquest any que acabem de deixar enrere, o han millorat, han canviat. Què ens ha deixat el 2023?
2023 ha sigut un any de sortida, d'alguna manera, de el que ens va passar amb el Covid, en el que hi va haver-hi una desaceleració increïble de l'economia, baixada de turisme. I bé, la sortida ha sigut espectacular. O sigui, el 2023 hi ha hagut més turisme que mai, ha fet molt bon temps, això sempre ajuda, i ha entrat turistes, han deixat aquí forces clarons. Al mateix temps també hi ha hagut una buidada general d'una cartera, d'una borsa de calés que hi havia hagut durant el Covid, perquè no se n'havia pogut gastar, i se n'ha gastat. Això ha fet que hi hagués un increment d'inflació al mateix temps i una acceleració de l'economia que s'ha tingut que frenar mitjançant una pujada dels tipus d'interès. Aquesta pujada dels tipus d'interès, que ha sigut bastant alta, ara s'ha mantingut i d'alguna manera s'ha frenat tant la inflació com la pujada dels tipus d'interès, amb la qual cosa, de moment, si la productivitat segueix amb els nivells que està i els sous es mantenen, pot ser que es mantingui encara o baixi una mica més. Però no ha sigut un mal any, en general, al contrari, hi ha hagut un increment de del PIB important, i bé, hem de mirar a veure què és el que passarà a partir d'ara.
Parlaves d'aquest increment del PIB, que puja per segon any consecutiu, perquè si recuperem dades del 2022, en el 2022 ja va créixer un 5,2%, per tant, dos anys de creixement moderat.
És un creixement moderat. S'havia previst un creixement al voltant del 2,5% pel 2003, ens hem quedat amb un 2,4%. La previsió és que de cara al 2024 sigui de l'1,7% i del 2 al 2025. Això en la zona euro equivaldria a un 0,6% pel 2023, 1,2% pel 2024 i 1,6% el 2025. O sigui que a la zona nostra estaríem amb un increment més alts que el que és la zona euro, i això ja també està prou bé.
Després continuarem parlant del 2024, però fa un moment parlaves de la inflació. Portem molts mesos parlant de la inflació. Segurament els nostres oients, ja sigui per ràdio, ja sigui xarxes, televisió, s'han cansat una mica d'escoltar la paraula inflació, i moltes vegades de no saber-la traslladar al públic, no saber-la explicar. Segurament els nostres oients veuen les conseqüències, òbviament, d'aquesta inflació, però no se'n fan molt bé a la idea de què és el que vol dir.
Clar, aquesta inflació és la inflació subjacent que es parla, que sempre és la diferència entre els sous, entre cometes, i la productivitat. Llavors, si hi ha un increment de sous molt alts, la inflació puja, i si la productivitat baixa també segueix pujant. Per tant, l'única manera de poder-la frenar és en base a uns interessos alts que fan que hi hagi una desaceleració per tal de veure si d'aquesta manera baixa l'economia. El descens de la inflació en el 2023 ja es va posar en uns nivells del 3,6% i es calcula que de cara al 2024 baixarà també el 3,5% i arribar al 2025 al 2,1%, que és una mica les previsions que hi haurien. O sigui, arribar a un 2% al 2025, llavors ja podria una altra vegada tornar-se a baixar els tipus d'interès, que seria el que faria que la inflació baixés.
Parlem de... Inflació és, òbviament, un tema estrella. L'altre tema estrella és l'energia, factures energètiques, creixement molt important durant aquest 2023 de la factura energètica, llum i gas, sobretot, en certa mesura, provocat per la guerra d'Ucraïna, i que tot això ha afectat i molt a nivell de butxaca de les persones, també a nivell polític d'ajuntaments, de diputacions. Estem veient com hi ha una crisi bestial a l'hora de tirar endavant projectes, no?, per aquestes factures energètiques i les que no són energètiques també.
Clar, hi va haver-hi unes pujades molt fortes, fins a màxims assolits el 2022 i 2023 dels preus de l'energia. Per sort, sembla que hi hagi una contenció amb els preus dels barrils de Brent, que se situarien per sobre entre els 70 dòlars i 80 dòlars. Si es mantingués, tenien en compte que havia arribat a 110, o sigui que els preus que s'havien arribat a pagar eren molt alts. Actualment estem també en preus del gas natural molt a prop dels mínims històrics, i això també fa que hi hagi d'haver-hi un reapunt, una pujada petita en els preus del gas natural. Clar, si es mantenen aquests preus, vol dir que això farà que d'alguna manera es contingui també una mica hi hagi una estabilitat amb els preus de l'energia, que seria molt, molt important. Però clar, llavors ja entrem en altres qüestions, que en són aquesta inestabilitat política que s'està trobant en tot el que és a l'Orient Mitjà i que pot fer que hi hagi alteracions bastant, bastant fortes. Estem veient el que està passant al Canal de Suez amb els atacs del Iemen per tot el tema de defensa dels palestins a Gaza, que fa que hi hagi uns increments dels costos tant de transport com dels costos de producció de lo que és l'energia i de lo que és almenys aquest producte bàsic, que és el petroli, que encara ens ha de subministrar l'energia que nosaltres necessitem. I aquí és on ja entrem en aquest camp de les incerteses, que fa que sempre hi hagi una mica entre cometes el que és les previsions que poden haver-hi de cara als propers anys.
Ramon, aquesta setmana des de la Cambra de Comerç de Barcelona heu parlat molt d'habitatge, que sempre és un tema també delicat, sobretot quan parlem de la pujada exponencial en els darrers anys, no només en la compra, sinó en el lloguer d'habitatge, que porta a una franja d'edat, una franja de joves, a tenir-ho realment complicat a l'hora d'accedir a la vivenda.
Sí, és que sempre estem parlant del PIB, que és molt important perquè és l'indicatiu econòmic que diu una mica com està el país, però no es parla d'un concepte que hem estat treballant a dintre la Cambra de Comerç, que és el concepte de producte de benestar social i sostenibilitat de la gent, no? Que penso que és tan important com per valorar una mica com estem tots plegats. Dintre d'aquest concepte de benestar, el producte de benestar que tenim nosaltres, hauríem d'incloure l'educació, si estem ben educats o no estem ben educats, la salut, si tenim accés a tots els serveis sanitaris d'una forma fàcil, eficaç i bona. I entre altres coses, també el concepte de l'habitatge, el concepte dels aliments. Per exemple, si nosaltres podem accedir a molt bona qualitat d'aliments, de quilòmetre zero, de proximitat, però també quina quantitat d'aliments podem arribar a accedir, si els podem arribar a pagar, si aquests preus estan alts o no. I l'altre, un dels conceptes molt importants, és el tema de l'habitatge. Sabem que hi ha escassetat d'habitatge per la gent jove, que amb els sous que hi ha no poden tenir un pis amb condicions, i moltes vegades han d'anar a viure a casa els pares, que són els que hauran de fer front a les despeses d'habitatge de bona quantitat de jovent. I gent gran que se'ls hi està pujant els pisos, els preus dels pisos, i que si no hi ha una contenció d'alguna manera amb aquests preus, farà difícil que la gent pugui tenir un habitatge digne. Per altra banda, no hi ha oferta d'habitatge, o n'hi ha poca. Hi ha d'haver-hi una construcció d'habitatge social que faci que hi hagi un accés molt més fàcil i una oferta molt més gran d'habitatge, perquè si no també ens passarà el mateix. O sigui que es barreja aquí una mica tot plegat, que fa que aquests preus siguin alts, siguin difícils de trobar habitatge, i ho veiem aquí, a la nostra zona, de que no hi ha una oferta prou gran, i per tant se suposa que arribarà un moment en què es torni a reactivar una altra vegada. Jo insto als ajuntaments que facin un esforç per tal d'adaptar els seus plans d'ordenació urbanística a facilitar precisament la possibilitat de que s'ofereixi més terrenys, que s'ofereixi més possibilitat de construir habitatges dignes, sostenibles energèticament i amb totes les condicions, però que hi hagi possibilitat de que hi hagi més moviment en aquest sentit.
Segurament aquesta és una de les demandes més importants que tenim aquí al territori. A la resta del país també, però tenim una crisi habitacional bastant important a l'Alt Penedès, i els ajuntaments, com bé dius, durant els propers anys s'hauran de fer càrrec d'aquesta construcció i d'aquests habitatges lloguer assequible, també per, no només pel més joves, com bé dius, sinó també per aquesta franja d'edat de gent més gran, que també tenen seriosos problemes en molts casos a l'hora d'accedir a la vivenda.
I sobretot tenint en compte que hi ha hagut, a partir del Covid, una descentralització, com si diguéssim, de persones que estaven visquent a dintre Barcelona i que se n'han anat a extraradis, que al començament els extraradis sabem que era l'àrea metropolitana, i ara ja som nosaltres també aquí, aquest extraradi de Barcelona, on es pot fer teletreball. El teletreball s'està instaurant d'una manera ja molt normal, potser no al 100%, però sí cada vegada més, i per tant la possibilitat de poder treballar des de zones, a més, on la qualitat de vida sembla que sigui més bona que la que pugui ser la d'una gran ciutat, sempre quan hi hagin serveis d'infraestructures per poder-nos moure els uns amb els altres, i comunicació, wifis, fibres òptiques, etc., que farà que aquestes poblacions que estiguem al costat de la gran àrea metropolitana de Barcelona puguem oferir precisament la possibilitat de que ens vinguin persones a viure aquí. I això farà que hi hagi d'haver-hi més oferta encara que la pròpia generada pel propi territori.
De fet, ara aprofito el que comentes, perquè fa poc sortien unes dades: en els darrers 20 anys l'Alt Penedès ha crescut en població gairebé un 50%.
Per tant, és increïble.
Uau.
Sí. I encara ha de créixer més. Jo crec que, a més, fent una bona planificació, jo crec que és dels llocs que haurà de rebre més gent si seguim mantenint aquest paisatge, aquesta qualitat de vida, que aquest glamur que generem al Penedès perquè jo crec que tenim aquí un tresor increïble.
Parlant de paisatge, obligats a parlar de sequera, parlaves abans d'alimentació, paisatge, hem de parlar de la sequera que patim i que tot això repercuteix, entre d'altres, en el preu final de productes que comentaves fa un moment. Un exemple molt clar el tenim en l'oli.
L'oli és l'exemple a valorar i a estudiar perquè... pràcticament s'ha doblat el preu o triplicat. I aquesta manca de quantitat de producte generat ha fet que bé, hi hagi la mateixa demanda, però no hi hagi... Tenint en compte per això que l'oli, la major part que es produeix és a Andalusia i tot el que és el sud d'Espanya, i que si allà no es produeix, per suposat que hi ha d'haver-hi increment de preus, en general allà produeixen més del 50% de tota la producció d'oli mundial, i per tant que allà no n'hi hagi fa que també aquí doncs, es trobi a mancar, i que els preus pugin i que almenys compensi amb els pagesos la poca producció que hi ha. No ens passa amb el raïm, malauradament, perquè aquí sí que hi ha hagut una disminució important de la producció de raïm. Les xifres sempre són una mica difícils de valorar perquè entren zones diferents i en zones on sí que hi ha hagut possibilitat de rec i altres que no, etcètera, etcètera. Però tots som conscients de que la producció de raïm en el nostre territori ha sigut baixa, però és que ja portem bastants anys de baixa. L'única quantitat important d'aigua que ens va caure va ser el 2020, i massa que en va caure perquè va provocar aquest mildiu que va afectar sobretot a les vinyes ecològiques, però seguim estant sense... Una paraula que va fer servir una escritora, la Brunet, que parlava de la saó. La saó, aquella paraula que feien servir els vells per indicar la quantitat d'aigua que hi ha sota terra i que és la que dona precisament aquella humitat que dona la possibilitat de que les arrels xuclin aigua i tirin amunt. Per molt que ens ploguin 5 litres, això només serveix per assecar la pols dels camins i poca cosa més, i necessitem molta aigua. En base a la que ens cau de sobre o en base a la que tenim a sota? Fa poc que m'anava a la platja a banyar-me.
Sí.
I hi ha molta aigua, massa, massa. Està menjant-se totes les costes nostres que tenim per aquí. Pràcticament l'aigua ja arriba a les cases i d'aigua n'hi ha. El que passa és que el problema és que és salada. Però hem de fer alguna cosa o altra per tal de que aquesta aigua que es malmet... Els caudals dels rius tenen prou caudal, a capdalt ara, com perquè se'n poguessin aprofitar. Estem traspassant conques d'aquí cap allà, aigua d'aquí cap allà, i en canvi jo penso que hi ha d'haver-hi un pla estratègic fet, però és que a més real i per posar en pràctica, si no immediatament, quasi bé. I es troba a mancar una mica... això d'anar mirant el cel a veure què és el que passa, a veure si hi ha núvols o no hi ha núvols.
Ramon, abans d'aquesta entrevista arribaves des d'una reunió de la xarxa de negocis. Explica'ns una miqueta què és això.
Bé, des de la Cambra de Comerç de Barcelona, agafant unes idees que ja estaven voltant en altres zones i en altres cambres, i sobretot als Estats Units, es va pensar que es tenia que reactivar el que era la interconnexió entre l'empresariat de les nostres diferents àrees territorials. En aquest sentit, es va començar el Maresme a partir d'un grup d'empresaris que van decidir que tenien que intercomunicar-se entre ells i al mateix temps oferir el que estaven generant, tant en serveis com en productes, i buscant els contactes que uns i els altres es podien oferir. Una mica amb la idea del coworking, del networking, o sigui, totes aquestes coses que fan que aquell empresari que està tancat a casa seva, de cop i volta se li obri una sèrie de portes i es pugui oferir precisament línies de negoci entre ells. En aquesta línia vam començar al setembre aquí a l'Alt Penedès Garraf, per tal de veure i germinar una iniciativa que ja dic, s'havia ja començat a fer amb altres comarques i en el nostre territori això ha quallat d'una forma eficaç, de tal manera que ens trobem de bon dematí, molt de matí, a vegades fins i tot... A Amèrica es troben encara més d'hora que nosaltres, però bé, molt de matí, per tal de que aquest grup d'empresaris que estem amb la xarxa de negocis exposem qui som, exposem què fem i exposem què podem demandar a la gent, als altres empresaris, i al mateix temps què podem oferir. Podem oferir contactes, podem oferir producte, podem ajudar-nos els uns amb els altres. És una manera de reactivar una economia que a vegades no sabem que el veí del costat està fent alguna cosa i en canvi l'anem a buscar a la Xina. No? Doncs, aquesta intercomunicació entre l'empresariat, empresariat vol dir fins i tot petits autònoms, agents d'assegurances, dissenyadors de webs, etc. O sigui, tots ens podem ajudar. I és una iniciativa que està, ja dic, quallant perfectament i funcionant a la perfecció. Ens trobem cada setmana i bé, s'està establint un grup d'amics que pot ser molt interessant. Ara estem mirant a veure si també se'n crea un altre a la noia i que per comptes de Penedès-Garraf, doncs sigui Penedès sol i el Garraf també agafi aquesta iniciativa.
Que important és aquest treball en xarxa. I en aquests dos minutets finals que ens queden per acomiadar-nos, Ramon, expectatives pel 2024, una breu pinzellada.
Clar, el 2024, sí, aquestes incerteses que hem dit de les guerres que hi ha a Ucraïna, a Rússia, que no ens l'hem d'oblidar i que ens estan afectant bastant properament. L'incertesa de tot el que està passant a l'Orient Mitjà, a Israel, Gaza, i les repercussions que puguin tenir en la resta de territoris, que esperem que no s'extengui més del que ja prou greu és allà, faran que la inflació hagi de baixar i de seguir amb una línia baixista, no molt accelerada, que el primer semestre del 2024 es ralentitzi l'economia d'una forma important, però després en el segon semestre ja es torni a reactivar una altra vegada per començar el 2025 amb molta energia i molta força i molt optimisme i positivisme, com sempre, que ja saps que és el que porto a dintre.
Ets optimista de mena i és l'actitud que hem de tenir per encarar aquest 2024. Ramon, sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa, conversar una estoneta sobre economia, sobre com tenim la nostra comarca. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta primera setmana de programa d'aquest 2024. I res, ens retrobem ben aviat, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, bon any i endavant.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Estem a punt d'arribar a 11:15. Això vol dir de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash informatiu, i després, tot i que estem creuant meridià, encara ens queden moltes coses per compartir. Parlarem de la roda de lectures, donarem veu a dones empoderades. A l'Alimentació Conscient, l'Ester Milà ens porta un propòsit d'any nou, menjar més saludable, i ens ajudarà a fer-ho. I acabarem amb la Tot Volum, dedicat a la banda britànica Electric Light Orchestra.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Obrim la finestra a les notícies en aquest nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El govern de Cunit s'amplia amb la incorporació d'En Comú Podem. Portarà la regidoria de Salut. Tal i com es va anunciar al ple de la corporació del passat 29 de desembre, el govern de Cunit, format pel PSC i Impulsem Cunit, ha acordat incorporar En Comú Podem amb la regidora Carolina Burgos. Es tracta d'un acord que ha materialitzat amb l'inici del 2024 i a través del qual se li delega la responsabilitat de gestionar la regidoria de Salut. La seva incorporació representa un pas significatiu i una nova etapa de col·laboració cap a la consecució d'objectius comuns i la participació en els projectes estratègics del municipi que beneficin la ciutadania de Cunit. L'Ajuntament d'Olèrdola preveu instal·lar properament als camps municipals de Sant Pere Molanta i de Moja rètols recordant que no es pot accedir a les instal·lacions sense el corresponent permís. La col·locació d'aquests advertiments és una primera mesura que busca evitar els freqüents casos detectats als dos camps de futbol de persones que hi accedeixen sense permís i quan les instal·lacions estan tancades. El regidor d'Esports, Marian Buta, assenyalava que s'ha arribat a constatar la presència de grups de fins una vuitantena de persones i són freqüents les colles d'amics que hi celebren partits. Buta indicava que s'ha d'acabar amb aquest ús no autoritzat de les instal·lacions i avançava que es preveu actualitzar l'actual ordenança de civisme, que és del 2015. El regidor recordava igualment que l'ordenança en vigor contempla sancions econòmiques que poden anar dels 200 als 3.000 euros en funció de la gravetat de l'incompliment. La xarxa dona el tret de sortida a la temporada d'espectacles familiars. La programació s'ha avançat amb l'espectacle per infants de 0 a 5 anys. El núvol gris, gras i gros ha omplert l'auditori Maria Rosa Juncosa en els dos passis aquest cap de setmana. Normalment la programació familiar engegava més tard, però enguany des de la xarxa han optat per programar durant el mes de gener per acollir el públic més petit. Amb les localitats exaurides de les dues sessions, des de la companyia Teatre al Detall, explicava l'emoció que suposa poder interpretar un espectacle per nadons i de petit format. A més, la companyia tornarà aquest diumenge a les 12 del migdia amb La motxilla de l'Ada, un espectacle familiar transformador que reflexiona sobre les etiquetes que controlen la societat. A més, des de la xarxa també programen un espectacle al mes fins al mes de maig, que serà el torn de la festa final. La xarxa ha posat a la venda també els espectacles de la temporada de febrer a juny d'aquest present any. L'obra teatral Una dent sota el coixí, el musical La princesa i el pèsol i l'espectacle de màgia Somriures. Els jugadors del Noia Freixenet, Blai Roca i Jordi Bargalló, seran reconeguts pel Comitè Olímpic Espanyol amb el Laurel Olímpico i la medalla del Comitè Olímpic Espanyol, respectivament, en la novena gala del patinatge. L'acte tindrà lloc a Madrid el divendres 2 de febrer i servirà per fer entrega dels reconeixements atorgats a diferents esportistes pels mèrits aconseguits en l'últim any. A la llista de premiats cal destacar dos esportistes sadurninencs més, Pedro Gil i Marc Guà, que igual que Bargalló, rebran el Laurel Olímpico atorgat pel COE. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Sadurní, seu del Campionat d'Europa masculí, rebrà la placa olímpica i la placa d'oro de la Federació Espanyola de Patinatge.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen gairebé 5 minuts de 11:15. Avui a l'Enclau d'Igualtat donem veu a dones víctimes, però també lliures, supervivents, valentes, empoderades i heroïnes. Són dones que han patit, en paraules de Nicole Kidman, una de les pandèmies més desconegudes i invisibles de l'època actual, la violència masclista. Com sempre, a l'Enclau d'Igualtat ens acompanya la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
I bon any.
I bon any, i tant. Que sigui molt bon any per tothom.
Seguim mantenint aquestes cites mensuals aquí al Penedès en xarxa. I acompanyant la Teresa, avui tenim amb nosaltres a la Carme Hernández Alós. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Anna Bernal Cabrera, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ara us explicarem per què ens acompanyen i quin paper han jugat a la roda de lectures, perquè la veu d'aquestes dones que us anunciava, víctimes però també, i més important, lliures, supervivents i valentes i empoderades i heroïnes, ens arriba a través d'un projecte que es titula Roda de Lectures. Teresa, fes-nos 5 cèntims d'aquest taller, d'aquest projecte que té ja uns anys de rodatge.
Sí, mireu, aquest projecte va començar l'any 2017 i s'ha anat replicant cada any, en excepció de l'any de la pandèmia, i que és tota una activitat que sempre ha voltat en la programació dels 25 de novembre. Val? Són uns tallers que s'han anat organitzant des del Servei d'Igualtat, concretament des del CIAT, el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones, i que han consistit aquests tallers en poder fer lectures de textos triats per l'ocasió per les participants i els participants, o bé textos que s'han anat escrivint directament per l'ocasió, pel taller, no? És a dir, ha sigut un projecte que s'ha anat mullant i s'ha anat variant en funció també una miqueta de les persones que hi han participat i han anat canviant de diferent modalitat. A vegades s'ha fet tallers previs en aquesta roda de lectures, a vegades no. És a dir, s'ha anat això modificant una mica en funció dels diferents anys, no? També és una activitat que s'ha fet normalment a la biblioteca, Torres i Bages, i que ara també darrerament s'ha anat realitzant a l'Escorxador. Era una oferta oberta a tothom, en la qual les persones que volguessin llegir textos que poguessin portar els podien portar a la roda, o bé també hi havia a disposició textos i d'aquests se'n podien llegir. I ha sorgit aquí aquest grupet de dones que una mica han vist que era important poder fer la recol·lecció, recollir aquests textos tant tots els que s'havien llegit com els que havien fet elles, i que s'ha fet aquest llibret. Vull dir que ha sigut una recopilació de tots els textos, dels que realment han vist que eren importants, que s'ha fet a través de l'Anna i de la Carme, i també de la responsable del CIAT, la Montse Gené. I és aquest el producte que oferim, no?, de forma gratuïta a la ciutadania, doncs, que vulgui tenir el plaer de llegir-lo.
On el podem anar a buscar?
Sí, aquest es pot trobar en el CIAT, a la plaça Penedès número 3, segona planta, i la distribució és gratuïta. Vull dir que és un llibre que s'ha de llegir de miquetes en miquetes, i, per tant, qualsevol persona que li interessi el pot tenir.
I païnt-lo, no?, és de digestió lenta.
Sí, ara ho comentàvem tot venint amb elles, no?, que és per anar llegint un bocinet, poder reflexionar. Clar, hi ha textos molt punyents i d'altres que potser són molt més suaus, però que la gràcia és tenir, bueno, és com qui agafa un llibre de poesia que no pots llegir tot de cop, no?, que l'has de llegir de miqueta en miqueta i poder fer-te una mica la idea d'aquesta vivència de moltes dones.
Quin paper han jugat la Carme i l'Anna?
Doncs una mica han estat les encarregades de fer la tria dels textos que havien d'anar en aquest llibre, no?, de fer la recopilació conjuntament, que comentàvem amb la responsable del CIAT, de juntar d'aquests textos, buscar també els dibuixos, no?, la part més gràfica, quina havia de ser. Bé, fer tota aquesta feina de formigueta, que ha costat el seu, no?, em sembla, també poder-ho dur a terme, però han estat aquest el seu encàrrec. I veureu que en el llibre hi ha molts textos escrits per elles, la qual cosa penso que també és important de destacar-ho, no?
La Carme Hernández Alós i l'Anna Bernal Cabrera signen els seus textos, però la resta són anònims.
Sí, a veure... És totalment lliure el fet de que quan tu escrius un text, doncs, perquè fins i tot a vegades, doncs, aquesta... O sigui, la persona que té ganes o que es veu amb forces, més que res, de poder escriure un text i dir, va, m'animo, vaig a la roda, doncs, fins i tot moltes vegades poden arribar a ser molt catàrtics aquests textos, no? En el sentit de que hi poses... molta vivència, molta... que el vas a buscar molt a les fondalades de
la
teva persona, no?
Sí, sí.
I per això és com una mica la valentia de poder-te ben bé no és exposar-te del tot, però també diu compartir un bocinet de... I, per tant, per les dones que han participat en aquests tallers, suposa molt més que llegir un text. Suposa una experiència molt, molt bona per elles, en el sentit que si ho han triat, doncs... I també és molt bo per la gent que pot venir també al dia de la lectura des de fora, diguéssim, i veure el que es forma allà, perquè com que estem, és una roda de lectures, estem totes assentades en cercle, i el que es cou allà dintre és molt més que llegir un text.
I el pas que suposa que aquests textos vagin al llibret, es publiquin, surtin en negre sobre blanc, és important, no?, també, per a aquestes dones, aquesta exposició que tu deies, que suposa primer escriure i després saber que això es publica, que serà llegit, que correrà, encara que de forma anònima. Ha estat fàcil convèncer-les?
Bueno, ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, porque, a ver, cuando te pones a escribir un texto así, en estas condiciones, y de alguna manera estás haciendo terapia, ¿no? Porque estás sacando mucho dolor que llevas dentro. No todos los textos son textos que expresan dolor, también hay otras cosas, porque también escribimos sobre inquietudes que tenemos o sobre nuestra forma de pensar, o sea, es bastante variado. Pero hay muchas que sí que han sacado todo el dolor que llevaban. Entonces, son textos muy crudos y que hablan mucho de ellas. Y son mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles que te generan mucho miedo. Entonces, publicarlo no lo veían bien, ¿no? A todas les daba miedo, sobre todo las... a ver, porque también vivimos en un entorno relativamente reducido, ¿no? Como es Vilafranca, es un pueblo, y entonces piensan que la gente que las conoce no quieren que sepan esas intimidades de ellas, ¿no? Es demasiado íntimo y demasiado personal. Entonces, bueno, pues nosotras lo aceptamos desde un principio, respetamos totalmente el proceso personal de cada una, y bueno, y... Hubo algunas que aceptaron publicarlo, pero siempre o bajo un seudónimo o como anónimas o como supervivientes, pero su nombre que no apareciera.
L'Anna diu en el text introductori que totes elles són heroïnes per partida doble.
Son heroínas por partida doble porque además de haberle plantado cara al patriarcado, que la mayoría... pero muchas de ellas no saben lo que es y no saben que le han plantado cara, pero lo han hecho... Para mí eso es ser una heroína. Y además porque son como el ave fénix, pienso yo, porque resurgen de sus cenizas, porque son mujeres que cada día están trabajando para reencontrarse con ellas mismas, para sentirse mejor, para olvidar todo lo que han pasado y para empezar a ver la vida de otra manera que las haga ser más felices. Y pienso que esto también es ser una heroína.
¿Qué tienen en común todas estas donas?
Tienen en común que... Yo pienso que todas han sido capaces de enfrentarse a la violencia machista. Y eso no todas las mujeres somos capaces de hacerlo, porque es muy difícil. Hace falta mucha entereza emocional y hace falta poder ponerle nombre a las cosas, tener una información de la que carecemos en general y que estaría muy bien que se difundiera por ahí, una información básica para ponerle nombre a las cosas y saber cómo se llaman situaciones que viven cada día y que las hacen ser infelices y que las hacen encontrarse mal físicamente, tener que ir al médico para que les dé medicación para encontrarse mejor y no saben qué les pasa. Entonces, me parece que es importante que las mujeres aprendamos a ponerle nombre a las cosas para empezar a conseguir vivir mejor, estar mejor en este mundo.
Carme.
A veure, és que és molt potent tot plegat. O sigui, jo penso que, a veure, vivim, com diu ella, que ens eduquen des del minut zero, ens eduquen i ens encaixen a dintre de l'estereotip de gènere que ens toca, només pel fet d'haver nascut nen o nena. I només això, almenys des del meu punt de vista, ja és violència. O sigui, ja és o aquí o aquí. I el món és divers. O sigui, no pot ser ni blanc ni negre, però en el sentit de que dius, bueno, llavors ja des de petit ja estàs bombardejat durant anys i anys i anys sigui pels mitjans de comunicació, sigui per coses que et diuen, coses que, saps? Perquè els pares i les mares influeixen molt. Però llavors arribes a aquest punt, a no adonar-te'n. A no adonar-te'n. O sigui, perquè ja estàs dintre. I és com una feina de formigueta, que deia ella, però amb un resultat horrorós. Perquè, clar, aquella figura, aquell dibuix de l'iceberg de la violència el coneixem més o menys tots. El que passa que, a veure, sempre el que quan es diu violència masclista, penses cops, assassinats... No. És que, si ho pares a mirar, totes les dones, al cap i a la fi, en un moment o altre de la nostra vida n'hem patit. I és molt important, doncs, que aquí se sentin veus de dones que ho han patit molt fortament, però perquè també el fet de que aquest llibret arribi a moltes mans, potser una persona ho agafarà i dirà, ostres, li faci un clec.
Això em passa a mi. I no sabia posar-li nom, no?, com ens deia abans,
sí,
l'Anna.
Sí. I crec que és molt important que s'hagi fet aquest recull, crec jo, en part per això, perquè no només és una demostració de lo xulos que són els tallers que fan al CIAT i això, sinó com fins i tot com una eina personal, no? Per això dèiem això d'anar-ho llegint a poc a poc, no?
Jo crec que és això important, vull dir que a veure, i també recordava una mica la situació en roda de lectores, no? I ara estava pensant, quan estaves explicant, Carme, que és veritat el que genera en el moment de la roda, no? És com una energia, no? De les persones que no n'han viscut de manera... que l'hagin percebut directament i d'aquí sí que l'ha viscut de manera... i que realment el que es genera allà dintre, que és molt sanador, no?, en aquest sentit. Clar, penso que el sentit de la roda d'aquest llibre és això, no?, que vosaltres ho heu pogut expressar de manera escrita, que això és molt difícil, no?, també fet aquesta capacitat de poder escriure i que això arribi, després ens que ho puguem anar rellegint i anar mirant cada text que me'l rellegia, dic, és que en textos que, i a més, molt variant, no?, i que això penso que és molt important, no?
Clar, després també hi ha la part dels textos que provenen d'autores ja sí, conegudes, que dius, bueno, és una altra opció que hi ha. O sigui,
sí.
I fins i tot, si tu vols venir a la roda i no llegir, també pots fer-ho. O sigui, i el fet de llegir un text que ha escrit una altra persona, doncs, també és una via de transmetre el que tu vols transmetre quan potser no saps ben bé com fer-ho, o que potser no vols llegir el que tu has escrit, no? Llavors és també és bonic perquè a la roda hi ha aquesta opció, no és una opció bé, perquè totes les opcions són bones i al mateix nivell, però amb el sentit de que dius, és molt bonic també, perquè que una persona hagi dit, mira, aquest text, doncs em mou, em diu alguna cosa, no? I és el mateix que quan estem allà, que per això diu ella que és tan especial, és que quan estàs allà i aboques el que tu llegeixes més tot el que llegeix l'altra gent, a tu et pot ressonar una cosa, amb l'altra n'hi ressonarà una altra. Potser si allò ho llegeixes d'aquí una setmana et ressonarà una altra cosa diferent i serà el mateix text, o sigui, és la màgia que tenen els escrits. I és, jo ho trobo molt bonic.
Els textos són els protagonistes. Escoltem, doncs, algun fragment d'aquest llibret que inclou tots els textos d'aquesta roda de lectures.
Las mujeres que acudimos al CIAT no somos diferentes. Somos iguales que las demás. Sin darnos cuenta, desde bien pequeñas, todas hemos aprendido a normalizar los privilegios masculinos. Vivimos en una cultura patriarcal que domina nuestra sociedad y la empapa hasta los huesos de violencia hacia las mujeres. Violencia enmascarada, violencia sutil, violencia explícita, todo vale. Así nos imponen el papel que nos han asignado. De hecho, todas las mujeres, de una u otra forma, somos víctimas de violencia machista, y aquellas que no lo ven son víctimas a la vez de su propia ignorancia. ¿Cómo se puede negar que los micromachismos, por ejemplo, que están por todas partes, buscan moldear la imagen de mujer que los hombres desean de nosotras? ¿Y no buscan lo mismo las letras de las canciones de amor? o los mensajes que nos envían la publicidad, el cine o los medios de comunicación de masas? ¿Estamos o no todas las mujeres expuestas a esta violencia?
Ara hi donem dos toms, això que llegia l'Anna, els micromasclismes, que són diaris.
Los micromachismos, bueno, micromachismo es un término que empleó la primera vez un psicólogo argentino que se llama Luis Bonino, hace ya muchos años, hace más de 40 años, pero aquí se ha empezado a hablar hace muy poco de micromachismos. Algunos de ellos sí que se pueden entender como algo micro, porque sí que son como cositas que todas juntas generan una red que, creada por el patriarcado para ir organizando la vida de las mujeres de alguna manera. Pero sí que hay otros que se llaman micromachismos, pero no son tan micro. O sea, también forman parte de nuestra vida y son, están normalizadísimos en nuestra sociedad, pero no son micro. Son cosas que si las analizas un poco, es violencia machista pura y dura. Y son cosas que hacen mucho daño a las mujeres, aunque les llamen micro. Entonces, pues podemos ir desde cosas muy sencillas como los piropos o el lenguaje no inclusivo, o sea, el uso del masculino por defecto en el lenguaje y que las mujeres estemos mucho menos representadas, que hablemos siempre en masculino, nosotras nos sintamos incluidas dentro del uso del masculino, pero no sé por qué, porque es que no se nos nombra. Entonces, lo que no se nombra no existe. Y bueno, desde eso hasta los micromachismos en la pareja, que son cosas que parecen insignificantes, que las damos casi que por hecho en todas las parejas porque llevamos viéndolas toda la vida, pero son cosas que hacen muchísimo daño. O sea, como el que te digan estás loca, o como el que te hagan el silencio. El silencio es una de las armas más terribles que existen. Y es muy, muy doloroso. En el libro, yo en el artículo que escribo sobre micromachismos, intento explicarlo y intento explicar mi experiencia.
La perversa de la violència, no? Els micromasclismes.
Sí, és que és molt perversa la violència en la pareja, además, perquè, a ver, és la persona con la que vives, la persona a la que quieres. Se supone que él también te quiere a ti. Y llega un momento en que tú, cuando empiezas a ver las cosas y empiezas a plantear qué es lo que estás viviendo y qué es lo que no te parece aceptable, y él se queda absolutamente... no reacciona, o sea, se queda igual, como si no pasara nada, ¿sabes? O sea, como si tus sentimientos no tuvieran valor. Entonces, es una postura que a mí me parece inaceptable, porque esto le pasa a muchísimos hombres, ¿eh? A muchísimos. Estoy cansada de oír casos de mujeres que explican lo mismo. Y ellos piensan que no, o sea, lo más que te dicen es, estás loca, ¿cómo se te ocurren esas cosas? O es que tú siempre te estás quejando por todo, o cosas parecidas. Y no. No nos estamos quejando por todo. O sea, decimos lo que tenemos que decir porque nos hace daño, simplemente. Y ellos se niegan a admitirlo.
¿Cuántos textos heu inclòs?
A veure...
No sé si heu fet números, quines autores heu seleccionat...
Les autores sí que val la pena anomenar-les una mica perquè... és molt, molt, molt variat, però, per exemple, et puc citar la Mercè Rodoreda, perquè és que jo crec que La plaça del diamant és un exemple de novel·la de maltractament masclista en tota regla, no? Després, doncs, hi ha la Maria Mercè Marçal, hi ha també
Montserrat Roig.
La Montserrat Roig, que precisament ara me n'estaven recordant perquè quan l'Anna ha dit això... l'article periodístic de la Montserrat Roig que hi ha dins del llibre es titula Lo normal, mujeres asesinadas. És de l'any 86. Vull dir que, a veure, que és una mica és això. Allà va concretament a parlar de dones assassinades, però és que és el títol el que és impactant, perquè és normalitzar el que no és normalitzable. Saps? Vull dir... Després també, per exemple, hi ha la Txell Feixas, que bueno, doncs fa poc li han donat un
recent
un
premi nacional de periodisme,
és un orgull pel Penedès poder tenir. I després també l'Alba Alfageme, que jo l'admiro moltíssim, que és una psicòloga doncs especialitzada en violències masclistes i que s'explica absolutament bé i que si la gent, per exemple, la descobreix en aquest llibre, recomano que es tirin del fil i que també puguin llegir tant el llibre de la Txell com el llibre de l'Alba, perquè t'aclareixen moltes coses. Quan es pot transmetre amb aquesta manera de parlar tan clara, doncs, i sense embarbussaments, doncs ho veus molt millor, no? Doncs també m'agradaria citar, per exemple, un conte molt bonic que es diu La Cenicienta que no quería comer perdices, que el trobo divertit, però molt profund també en el tema que toca, perquè dic conte, però és més enfocat a adults que no pas a infantil, però que d'allà em pots treure molt de suc, encara que sigui en format conte. O sigui que hi ha molta varietat.
Carme, com a comiat llegim un altre fragment de tots aquests que inclou la roda de lectures.
Sí, jo vull llegir la introducció, la petita part que he escrit per la introducció del llibre. Diu així: i mireu-les com venen. Observeu el seu caminar, deixant enrere un rastre que era negre i espès, feixuc i gairebé immobilitzant. Al principi arrossegaven els peus perquè la violència suporava per les ferides. Pas a pas, amb la mirada perduda i apagada, la ment calculadament modificada i abduïda per un sistema patriarcal mil·lenari, buscant amb por aterridora una sortida, les que eren obsequiades amb un llamp momentani de lucidesa i caminant amb les poques forces que els hi quedaven, buscaven refugi al siat. I mireu-les ara, com venen. Observeu el seu caminar de petja cada vegada més segura. Però, sobretot, mireu-les als ulls perquè hi ha la saviesa de les que havien sigut supervivents i que ara saben contemplar la vida de fit a fit.
Dones valentes, dones supervivents, moltes gràcies a totes tres per presentar aquesta roda de lectures. Valentes, adéu-siau.
Moltes gràcies.